Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La xarxa de biblioteques, oi?
Sí, la xarxa de biblioteques, com deia abans, o la xarxa de centres oberts, on hi ha activitats per tota la ciutadania i també per les persones grans. Ara, també m'agradaria destacar un altre programa, projecte, per dir-ne alguns, que quan les persones són grans però tenen autonomia però comencen a tenir algun problema o no tenen necessitat d'un suport, doncs hi ha el servei de teleassistència, que en aquests moments té acollides més de 100.000 persones, i aquest servei el que fa és, doncs, a través d'una connexió telefònica, ocupar-se, trucar a aquestes persones, veure com estan, etc. I si hi ha algun problema, tenen a disposició un botó que poden alertar i el servei anirà a casa seva.
Ara que parlem altra... de... Sí, digui, disculpi.
No. Una altra possibilitat és persones grans, en aquest cas sol ser persones més grans, però que tenen ascensor a casa seva i tenen algun problema de caràcter que els afecta la mobilitat. I si no tenen, si no tenen ascensor a casa seva, tot i tenir una capacitat per sortir, no poden sortir perquè tenen problemes de mobilitat i si no hi ha ascensor i no podran baixar. Hi ha un servei que es diu Baixem al carrer, que és per persones majors de 65 anys que tenen dificultats en la seva autonomia, en aquest sentit de mobilitat, però a més, el tema és que no tenen ascensor a casa seva o tenen ascensor i al final doncs, hi ha 4 graons, etc. Aquest és un servei que, pactat amb la persona, doncs, se la treu un cop a la setmana, 2 o 3 hores, perquè pugui no només sortir, sinó a més anar... diguéssim, amb aquelles activitats que amb aquella persona li vinguin de gust, des d'anar a la peluqueria o anar al cine o anar al casal de gent gran.
Perfecte. Ara ens parlava de la cura de la gent que té problemes de mobilitat o problemes de salut. Ja per acabar, i molt ràpidament, parli'ns de la targeta cuidadora. A qui va dirigida i com funciona?
Sí, la targeta cuidadora va dirigida a les persones que cuiden a la ciutat. Qualsevol persona que cuidi una altra persona pot tenir accés, això és una targeta que és personalitzada, i a darrere d'aquesta targeta hi ha una sèrie de serveis i d'acompanyaments per les persones cuidadores. Però ja que parlem de gent gran, voldria fer palès que com que som una ciutat amb tantes persones grans i que tenim aquesta esperança de vida, tenim persones grans que cuiden a d'altres persones grans. Filles que cuiden a les mares, o germanes o germans. Per tant, la targeta cuidadora també per les persones grans que cuiden és molt important perquè no només tenen la qüestió de que elles són persones grans i ja tenen certes necessitats, sinó que a sobre, a més, estan cuidant. Per tant, aquesta és una targeta en què les persones que la tinguin doncs, són trucades i... activades amb diferents activitats i tallers, etc.
Perfecte. Pilar Solanes, directora d'Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per les seves explicacions i bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
RAC 1. I mentre la Rose s'aferrava al tauló, en Jack es glaçava el fred mar. A veure, Rose, que aquí hi cabeu els dos, eh? Mira, mou-te una miqueta a l'esquerra. Perfecte. Més a gust que en braços. A l'FNAC no podem canviar les seves històries d'amor, però sí millorar la teva amb descomptes de fins al 50% en tecnologia i 20% en música pels teus regals aquest Sant Valentí. Et falta FNAC i FNAC.es.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
24 actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Miscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el cim?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdavantguardia.com i a grupbalanyà.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El restaurant El Trabuc de Granollers presenta la desena quinzena de la cuina de la carxofa. Del 12 al 26 de febrer gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa al restaurant El Trabuc. eltrabuc.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
4 de la tarda, 6 minuts. Tenim l'enigma arbós relacionat amb la pizza, que per cert, cada cop veig més pizzeries amb tot d'acreditacions de que són les que fan pizzas autèntiques, la pizza napolitana. Autèntica napolitana, la pizza autèntica bolognesa, la pizza autèntica milanesa, la pizza autèntiques pizzas autèntiques. Que dius, bueno, tanta pizza autèntica, no sé jo quina autenticitat té aquesta pizza.
Sí.
A veure, Arbós, ja. Estem frisosos de saber, de resoldre aquest enigma que avui ens has plantejat d'una dificultat màxima.
Màxima, sobre l'exèrcit dels Estats Units, que va desenvolupar una pizza que tenia una de les aquestes característiques, una que era comestible fins a 3 anys després. Que la B és que podia fer servir d'escut antibales.
Qui se n'ha menjat a tones ha estat Rambo.
Sí, Dios mío, pero aguantar
una guerra. ¿Cuántas pizzas has llegado a comer en Vietnam?
25.334 pizzas, Dios mío, para aguantar a los chernis que me estaban bombardeando.
Bé, doncs, l'opció B era de fer servir d'escut antibales, l'opció C d'antena dones de ràdio i l'opció D de petita capa de camuflatge.
Deixa'm dir que avui ha regalat l'enigma, eh?
Bueno, home, de
si tant avui no en tant... Si avui no hi ha... O sigui, un 98% de gent que hagi encertat...
És que són molt lerdos.
L'ha encertat moltíssima gent,
avui, home, avui, avui l'ha regalat.
Molta
avui
gent.
Era fàcil l'opció, com bé deia el Toni, era la A, comestible fins a 3 anys després. És a dir que els de l'exèrcit feien enquestes entre els soldats, que és el que més trobaven a faltar quan estaven de maniobres i tot això.
Dios mío, ¿qué queréis? ¿Sobrevivir o comer pizza, Dios mío?
I deien, no, home, sobreviure suposo que estava...
No, comer pizza, querien comer pizza.
No, i la cervesa i la pizza. I clar, cervesa, el tema alcohol, no els hi poden donar, almenys l'exèrcit.
Bueno, sense alcohol, no?
Sense alcohol, sí, però llavors el que van fer és intentar desenvolupar una pizza, això que aguantés...
La pizza de cervesa.
En totes les condicions. No, té peperoni. Mm. Què més té? Mozzarella, tomàquet i peperoni.
En el Mercadona venden unes galletitas con gusto de pizza, Dios mío.
Bé, doncs en aquest cas vas desenvolupar aquesta pizza que aguantava això en tot. Hem de pensar que ha estat 3 anys sense... Mm-hmm. Sense ni estar refrigerada, emmagatzemada...
Que aguanten tot.
Que aguantin el desert, que aguantin un submarí, que... I al final ho van fer, són unes porcions de 7,5 per 13 centímetres.
Dios mío, estan de muerte.
Sí, de muerte potser sí. I bueno, sembla que no estan malament del tot. Els soldats van dir que estaven prou bones i que han triomfat. Per tant, ja ho sabeu, l'opció A.
Quan tens gana, tot és bo. Quan tens gana, tot és bo.
Avui hem rebut 697 mails.
Doncs mira, pocs, per la dificultat de l'email, ahir del concurs.
Ahir en vam rebre més, és veritat.
Sí, avui
i
trobo que pocs.
655 l'han encertat, per tant, un alt percentatge, eh? Senyor Marcelí, va, avui
tira baix, que fa molts dies que no tirem baix.
De l'1 al 655.
El 60...
Ja començo a baixar, eh?
67.
67.
67, Dios mío, son los balazos que recibí aquella noche en Saigón cuando estaba comiendo la pizza, Dios mío. Toda la pierna llena de balas, Dios mío.
67 balazos.
Mientras estaban disparando,
yo seguía masticando, comiéndome la pizza como si nada, Dios mío, como si fueran picaduras de mosquitos.
¿Cuántas balas recibiste?
67, Dios mío, me quedó la pierna.
Y cuando terminaste...
Parecían escatas de pescado, Dios mío, toda la pierna forrada de balazos, Dios mío.
Para sobrevivir a una guerra hay que convertirse en guerra.
Me convertí en guerra, apreté fuerte los gemelos y salieron las balas disparadas, Dios mío, y entonces chorreaba de sangre y
la pierna
se me empezó a gangrenar, Dios mío, estaba curada.
Quiero irme a casa.
No sé dónde estoy.
Ja tenim la guanyadora, que està molt millor.
Chorreava com una cerda.
Prou, home. Avui la guanyadora és Glòria Vilarroig Fontaneda. Diu, bona tarda, la resposta és la A. Gràcies pels programes, sou tots plegats molt bons. Salut, Glòria Vilarroig de Barcelona.
Demà de dones i ciència, perquè dissabte és el dia de la dona i la nena en ciència, 11 de febrer.
I la nena, ui, la nena.
La dona i la nena en ciència, dia internacional dissabte, i per tant demà parlarem de...
Què li passa?
Quin problema té?
Cap ni un aquí. Que cada dia...
És que va remugant per darrere.
Tens cotxe, Dani, o no, tu?
Sí.
Doncs potser el que t'explicarà tot seguit la Caila és molt interessant. I també a tu, Míriam, dius que també tens cotxe.
Se us ha variat mai el cotxe? Primera pregunta.
Sí.
A mi no.
A tu no?
No. M'ha variat mai? No.
Sempre,
no
sé perquè el meu ja tens
sempre
anys.
Ha sigut per culpa d'altres, però jo no...
Perfecte, doncs, quan se t'ha variat...
Estava ajudant molt a fer la...
No, i el meu sí, perquè el meu té ja...
Però ja té molt,
ja tinc el Dani,
sí,
tinc el Dani.
Sí, és ballet, és
Dani,
ballet.
Quan se't va variar, et van donar un cotxe de substitució?
No. No me'l van donar.
Veus?
Vaig haver d'anar caminant pels puestos.
Això, i no. I a la vida, a veure...
No, a vegades necessites el cotxe de
substitució. Sense cotxe, si el necessites, és un problema. Sí. Doncs bé, ara ja podeu gaudir d'aquesta tranquil·litat perquè amb l'assegurança de cotxe... No, és que estan ballant amb aquesta musiqueta tan maca...
Dios mío, com si estuviéramos en Hawaii.
Amb l'assegurança de cotxe de línia directa, teniu cotxe de substitució també en cas de variar. Si us canvieu ara mateix... us abaixen el preu de l'assegurança sí o sí. Podeu anar directes a lineadirecta.com o trucar al 917-700-700. El valor de ser directe.
Doncs demà més,
demà
Dani.
Més.
Moltíssimes gràcies. És tardíssim. 4 de la tarda, 12. Míriam Díaz, que ja ens acompanya, amb el cotxe aparcat. Tot i que no havia treballat amb cotxe, havia treballat amb transport públic. Com ens manen els nostres
autoritats.
Sí, sí. Bé, ara afegiria altres coses, però no és el moment. Un dia més hem de parlar de Turquia, estem pendents de Turquia, de Síria, on, per cert, ha començat a arribar a Síria l'ajuda humanitària. Recordem que el terratrèmol ja ha superat el que hi va haver a la zona fa 2 dècades. En vàrem parlar dilluns, aquí al programa, ens parlaven de 17.000 morts. Doncs, Míriam, ja hem de parlar que aquesta xifra, malauradament, ja ha superat.
Sí, l'últim balanç és aquest, 17.200 víctimes. Han passat més de 72 hores des del sisme i cada vegada doncs és més complicat trobar persones amb vida. Això mentre el govern turc ha tancat Twitter durant les últimes hores per evitar les crítiques a la gestió que s'ha fet de la tragèdia.
Molt democràtic.
Sobretot de l'oposició, que l'acusa de corrupte perquè fa 5 anys va aplicar una amnistia a milions d'habitatges que no complien els mínims de seguretat contra terratrèmols a canvi que els propietaris paguessin un impost. Això li va permetre a Erdogan recaptar més de 4.000 milions d'euros. I com deies, a Síria, on encara no ha aparegut el president Bashar al-Assad a dir res, doncs han arribat els primers camions amb ajuda humanitària.
Doncs saludem a aquesta hora l'enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres. Jordi, molt bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
On ets ara mateix? On et trobes?
Som a Iskenderun i hem sigut tot el dia i han fet directes amb el Basté aquest matí des d'aquí. Iskenderun és una ciutat benestant, és una ciutat portuària, una ciutat amb un port molt potent, amb molta indústria, I això vol dir que és una ciutat amb moltes classes socials, a diferència del que us explicàvem d'Osmanilla, que és una zona una mica més rural, que és una zona on aquestes diferències no s'accentuen tant. I aquí és molt sorprenent, Toni, el que acabes veient, perquè al final han caigut els edificis dels pobres i els edificis dels rics estan tots dempeus. És una ciutat retirada ben bé un quilòmetre de la costa, amb un casc antic, amb edificacions bastant antigues, que n'han caigut moltes, moltíssimes. Es parlaven els bombers de 2.000 edificis que han caigut a terra, en una ciutat de 220.000 habitants. I en canvi t'acostes al barri marítim i és un barri benestant, amb xalets, amb edificis que estan impecables, que sembla que siguin dos mons que conviuen només en mig quilòmetre, i això és el que ens trobem habitualment a la societat. Però aquí és molt evident que el que ha caigut són les cases dels pobres, i és així, i és tan trist com això. I en aquests moments concretament estem... no sé gaire com explicar-ho, Toni, per defugir el sensacionalisme i per defugir el groguisme. Estem davant d'un edifici, em comentaven, de 6 plantes, que va ser un dels primers que va caure en tota aquesta zona, al centre d'aquesta ciutat, a Iskanderun. Vull parlar amb un pare que està buscant 3 filles allà dins, i fa un moment, bueno, ens estem trobant en una escena, imagineu-vos una muntanya de runa, un edifici. Hi han pujat mantes. Dius, per què hi han pujat mantes? Doncs per embolcallar els cadàvers que trobaran. Per em deien ara unes noies molt, molt joves, dient, no, estan traient persones sense vida en aquests moments, i aquí ja s'ha descartat que hi pugui haver algú més amb vida. I aquesta és la dinàmica d'aquest país, i només per això s'entén que en 24 hores s'hagi doblat el nombre de morts, de 8 a 16.000. Avui hem passat de 16 a 17.000. Sí que és veritat una cosa, que els balanços de víctimes creixen molt durant la tarda, perquè a la nit, insisteixo, no hi ha llum, no hi ha equips electrògens i costa molt treballar. I, per tant, els balanços de víctimes s'actualitzen durant el dia, a partir del migdia i al llarg de la tarda que van creixent. I fixeu-vos també en una altra cosa, també. El balanç de supervivents ja fa 2 dies que és de 8.000, que no es mou, que sí que ens trobem amb algun salvament miraculós en algun lloc, però pràcticament res més.
Jordi, de fet, has pogut conversar amb bombers espanyols que estan treballant a la zona. Què t'han explicat?
Sí, a més, tenia ganes de trobar-los, perquè aquest equip de bombers espanyols són una quarantena que han vingut a la Comunitat de Madrid. Són els que van poder salvar aquell home de 65 anys ahir en un edifici d'aquesta ciutat de Iskanderun. D'entrada hem parlat amb la que és la cap dels bombers, que es diu Anika Coy, deia això.
El impacto en nosotros es difícil, yo como responsable muy difícil voy a meter a mi equipo, ¿no? Que vienen de España, que no hay este tipo de riesgos, les vas a meter allí, y encima al poco tiempo entramos con una persona que había entrado y oímos una voz de una persona que está dentro, que habla, ¿no? Que está entre dos losas de hormigón y necesita sacarles, ¿no? Entonces, bueno, pues os podéis imaginar lo que es esto, ¿no? Es un impacto, y que sabes que si no le sacas, ahí le dejas vivo entre las losas de hormigón, ¿no? Es una presión enorme y parecía imposible sacarle, ¿no? Gracias a Dios, junto en los dos equipos nos pusimos a trabajar y contra todo pronóstico lo conseguimos sacar.
Ella és la cap d'aquest equip, Toni. Ella és la que, tot i admetre que hi havia perill, perquè era un edifici, una mole molt grossa, de 7 pisos, diu, estic sentint una persona i hem d'entrar aquí dintre, no sabem com entrar-hi, no sabem si nosaltres en podrem sortir vius d'aquí dintre, i al final hi acaba entrant. I, òbviament, hem estat parlant amb ella de quina és la situació, de com funcionen tots els equips, i ens deia una frase que també fa pensar molt, que és que els bombers turcs no tenen cap mena de especialització en aquest tipus de rescats, que hi ha bombers francesos, belgues, espanyols, alemanys, de molts països treballant-hi. No sé si em sentiu, és que s'acaba de disparar la megafonia de la mesquita aquí al costat.
Sí, i tant que et sentim. T'estem sentint a tu i la megafonia de la mesquita.
Doncs vaig dir 7, no sé per què s'ha disparat, no sé si és precisament per aquestes tasques que es fan aquí en aquest edifici.
Quina hora tens? Perquè ho fan a les 5. A les 5 ho fan?
No, és un quart de 7 en aquests moments. Estem a 2 hores més, ja està, ja han parat. Què ens deia l'Anika, la responsable d'aquest grup de bombers? Que les coses no funcionen tan malament com a vegades sembla, però sí que falta coordinació.
A partir de 72 hores va siendo menos y menos probable que se encuentre a personas con vida, es verdad, ¿no? Ya lo notamos, cuando llegamos estaban, sobre todo los turcos con los que hemos trabajado, que llegamos muy pronto, estaban sacando, han sacado 26 víctimas ya, ¿no? Ahora va siendo más difícil, ¿no? Va siendo cada vez más difícil también, y los rescates ahora son cada vez más difíciles y más especializados.
I aquest límit vital que se sol explicar des del cos de bombers, que és fins a les 72 hores d'esperança en podem tenir molta. Poden passar moltes coses, però hi ha una esperança molt gran en les primeres 72 hores després d'un terratrèmol quan cauen els edificis. A partir de les 72 hores, i això és el que hem superat aquesta passada matinada, a partir dels 3 dies, ostres, aquest matí parlàvem de miracles, no? Tot el que pugui tenir vida a partir d'ara serà un miracle.
Jordi, també t'has acostat a un hospital, que com la majoria dels de la zona suposo que estan desbordats, no?, per intentar atendre, recordem, aquests 60.000 ferits. No sé si falta material, llits...
Mireu, material no és... És veritat que els hospitals estan saturats perquè estan plens, però sí que és veritat que l'atenció es garanteix. Òbviament, els equips mèdics i els equips del personal d'infermeria treballen amb torns doblats i amb tot el que calgui. I de material ens diuen que tampoc en falta. De fet, mira, parlàvem primer amb un estudiant de medicina que ha vingut des de l'altra punta de Turquia. Aquesta ha estat la sorpresa, entrar a l'hospital i el primer que et trobes a la recepció amb els mostradors són tendes de campanya. Dius, què fan aquí? Estan atenent gent? No, són llocs on hi dormen metges, estudiants de medicina. L'exemple, el que ens deia noi que es diu Albert Alda, té 23 anys.
Som estudiants de medicina, vam arribar aquí fa 2 dies i fem tot el que podem. Dormim a les tendes que hem portat perquè no volem molestar ningú ni fer servir els recursos que necessiten els afectats.
Any more supply? We don't want to use any supplies.
I òbviament una pregunta que és, què us fa falta? Què necessiteu? Realment, el que tu em demanaves, Míriam, hi ha llits, falta material mèdic, com aneu de personal? Ell el que respon és això.
In the field, we need more excavators.
Sobre el terreny necessitem més excavadores per treure la gent d'entre la runa. Necessitem ajuda sobre el terreny, perquè en realitat, des del punt de vista dels recursos mèdics, estem bé.
We are okay.
Sí que és veritat una cosa, sabem el país on som, és Turquia, aquí les crítiques al govern es paguen d'una manera molt cara i costa molt trobar gent que sigui una mica crítica, i òbviament amb el micròfon aquestes crítiques ningú les vol reproduir. Sents queixes de s'està actuant tard, s'està actuant malament? Sí, evidentment, però tothom... Al final acaba dient, és el que hi ha, és el país que tenim, hi ha eleccions d'aquí a 3 mesos i tothom diu, i què si hi ha eleccions? Si al final la democràcia de Turquia tampoc és una democràcia plena com hi pot haver en altres països d'Europa, no?
Jordi Armenteres, una tarda més. Moltíssimes gràcies per les teves cròniques. Una abraçada molt forta.
Fins després.
I bona per la feina feta.
I per cert, ens comentava un oient, Toni, sobre el que hem sentit per megafonia,
sí,
que sentíem de fons.
Sí.
Ens comenta un dels nostres oients que on és l'Armenteres ara comença la nit i és la quarta crida a l'oració. És l'última crida.
Doncs, mira, ja li traslladarem al Jordi, perquè també tampoc tenia massa clar doncs, per què hi havia aquesta crida a través de la megafonia. En l'apartat internacional, avui, déu-n'hi-do, Míriam, el rebombori que ha protagonitzat el periodista i ex-premi Pulitzer, que ha assegurat que els Estats Units, ho ha dit aquest premi Pulitzer, aquest periodista, Seymour Hersh, estan al darrere dels atacs als gasoductes Nord Stream del setembre passat.
Exacte, aquest senyor que es diu Seymour Hersh, que és experiodista del New York Times, del New Yorker, perquè us en feu una idea, amb bastants premis pel seu periodisme d'investigació, per exemple, de l'escàndol de la presó d'Abu Ghraib el 2004, doncs Hersh ha publicat el seu blog i citant una font de seguretat nacional anònima que submarinistes de la Marina nord-americana haurien perpetrat aquest sabotatge. Pensat, atenció, 9 mesos abans en un debat secret de les agències de seguretat nacionals dels Estats Units. I que hauria estat Biden qui hauria donat l'ordre.
Fixa't, eh? I després es queixaven de Trump. I ara, mira, aquest també deixa-la anar. Sí,
sembla que no hi sigui, sembla que estigui a punt de... Sembla que estigui a punt de demanar del testament, de fer el testament, i mira'l, mira'l.
Deixa'l córrer.
Vaya, vaya, vaya. Millor el tran, tu. Aquest deia, aquest jove va dir, jo això ho arreglo amb un dematí. Amb un dematí. Aprovado.
Bueno, ja amb un dematí no.
Vostè s'ho creu, no? Que
Donald Trump va dir que llançava una bomba a Moscou i
s'acabava la mandanga.
Si vostè creu que és la mandanga.
Sí, bueno, mira, pues mira, ja veuries com s'acabarien les hòsties.
El tema va anar així. El juny passat, aprofitant unes maniobres de l'OTAN a la zona, submarinistes de la Marina nord-americana haurien col·locat els explosius al gasoducte i tres mesos després Noruega les hauria activat llançant una boia hidroacústica que hauria detonat els explosius.
Mira els noruegos, allò ens van venint cremes per les mans.
Entre Noruega
entre
i els Estats Units.
Exacte.
Bueno, a veure, repetim. Aquesta és la investigació que publica Seymour Hersh, experiodista del New York Times i del New York.
Perquè també alguna cosa sap.
Bé, ell ha citat una font de seguretat nacional anònima. Que no,
després
no...
venen els de Noruega, compren-me la crema de les mans que aquí té les grietes. I mira, i els que foten les grietes són ells.
Hem volgut saber quina credibilitat se li dona a aquesta teoria de Seymour Hersh. I això és el que ens ha dit l'Alfons Pérez, que recordareu, l'enginyer tècnic en electricitat, investigador, activista i de l'Observatori del Deute en la Globalització, a qui vam entrevistar precisament quan hi va haver els
va estar amb nosaltres aquí a l'estudi per parlar de qui podia tenir un interès o quin país en sortia més beneficiat o més perjudicat amb la inutilització d'aquests dos gasoductes, el Nord Stream i el Nord Stream 2.
Exacte, i ens ha dit això.
La investigació no mostra totes les fonts i no es pot contrastar, tot i que certament el relat és verosímil. Tot i això, evidentment, la Casa Blanca ja ha sortit a desmentir tots els seus arguments. I, per últim, també és important ressaltar que Dinamarca va obrir una investigació, de fet la policia i les forces armades de Dinamarca, que va concloure el mes d'octubre i dient que sí, efectivament havia estat un sabotatge, però que no ha avançat més aquesta investigació. I al final una mica la sensació és que no acabarem de saber mai qui ha comès aquest sabotatge, però que també es fa molt més difícil apuntar que aquest sabotatge l'hagin comès als Estats Units.
Veus?
Sí, ara... dir, però mira, el Biden aquest ja ha dit totes les coses que fem, tot ha de ser d'Estats Units.
O a conya tenen el gas ells, venen amb uns barcos amb el gas.
Ara.
I quina casualitat que el mes de setembre jo vaig baixar al carrer una bombona botana i me la van robar.
Ara.
És casualitat,
I també expulsa d'això dels migrants. I si haguessin estat el Trump, de musical.
El Muro de México.
Ara, i el Baivent, sembla que no hi sigui,
Sembla que sigui.
Com una mumieta.
Sí, que
Trobo que
fa despistat,
aquesta tertúlia de casino només els hi falta el carajillo de rom.
Sí.
Bé, canviem de qüestió, anem amb una llei animal, perquè aquest migdia s'ha aprovat al Congrés el projecte de llei de benestar animal.
Sí, la nova...
De què es tracta, això?
A veure, la nova mesura el que vol és combatre l'abandonament, castigar encara més el maltractament i prohibir la utilització d'animals, per exemple, en espectacles públics, com puguin ser els circs. Pels propietaris de gossos també hi ha canvis. La norma els obligarà a fer una formació i els prohibeix deixar els animals sols més de 24 hores.
Tot això hem llançat una pregunta a la xarxa, Cailà, relacionada amb la formació per tenir un gos.
Exacte, els hem preguntat si estan a favor o en contra de fer un curs obligatori per tenir gos.
Com?
Què diríeu?
Perdona,
tota la vida hem tingut gos.
Home, perdona. Home. Amb els anys que fa, que d'allò, ¿quién me tiene que decir a mí cómo tengo que educar a mis perrillos o dejarlas de educar? Venga, hombre, va.
¿Quién me tiene que decir a mí lo que tengo que beber?
Es la novetat.
Lo que tengo que darle de comer a la autopsia, a ardilla, a semilla, a estrella, a gitano, a autorcha, a muerte de función. ¿Quién me va a decir a mí qué pienso le tienes que dar? Y me tiene que decir, no le des esta agua, dale la otra, pon esta correa, quítale la otra, o llévala a este parque, o llévala al otro, o que se mea aquí o que se mea allá. ¿Quién me tiene que decir a mí, ¿Quién? Venga, hombre.
Han votat més de 400 persones. Què diríeu, que guanya la gent que està a favor de fer el curs o en contra?
Contra.
Diríeu que guanya la gent que està en contra, no?
Presupuesto.
Molt bé, doncs un 75,2% dels participants en aquesta enquesta diuen que estan a favor de fer un curs obligatori per tenir gust. Estan a favor, clar que sí. Estan a favor.
És un programa socialista, i tots els socialistes que estan votant aquí, tots amb el carnet del PSC a la boca.
Ara, també hi ha gent...
Com la pelota.
Senyor Martí, senyor Vicenç Martí, també hi ha gent que diu, i per tenir fills també. I un altre que diu, abans s'hauria de fer curs per tenir fills.
Jo no tinc de fills. Jo em vaig treure els collons. Tinc dos pilotes de silicona.
Per favor. Cal això?
Porto els pilotes de silicona. I em va molt bé. Quan estic nerviós... Quan estic nerviós...
S'ha de tallar la digestió.
Quan estic nerviós... Em va bé per l'estrès.
Em pot dir per què es va...
Mutilar.
Bueno, mutilar. Sí. Va...
Treure les castanyetes.
Sí, allò... Bueno, per què se les va tallar?
Extreure.
Bueno, perquè m'agrada mantenir la veu de verit.
Per la veu?
Sí.
Sí, però
s'ha castrat per
la veu.
Per ser castratí.
I vaig Vostè es va amputar els testicles per mantenir aquesta veu.
Per mantenir aquesta veu.
Realment és la persona més rara que he conegut mai.
Per no fer
de castrati.
Sí. I llavors em vaig fer posar dues pilotetes de silicona i així quan tinc nervis agafo la bossa dels collons i vaig fent així, vaig apretant per treure l'ansietat.
Oh, a veure, Arnau Mañé, que el tenim a Madrid. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, deixant de banda
la... Mira.
No, escolti.
Que sota
goma,
que
no passa res.
Home,
no, només
és un fastigós.
Només volen jugar.
Home, per favor, home.
Vagi cap allà, home.
A veure, anem a explicar primer de tot, parlem d'aquesta llei, quins partits han votat a favor?
Mira, finalment s'ha aprovat aquesta llei, mira que a primera hora no teníem clar que tirés endavant, finalment hi ha votat a favor el PSOE, Esquerra i Bildu. També Podem, finalment han intentat portar el límit als seus companys de govern espanyol, però han hagut de cedir a última hora per no fer caure tota la llei. Des de Podem no veien gens clar que es deixés fora d'aquesta protecció als gossos de caça. Crec que ara en parlarem. De fet, el suport de Podem, Esquerra i Bildu ha estat d'aquests acords in extremis, que no sabíem ben bé si la llei finalment tiraria endavant.
És a dir, amb aquesta llei que ara explicaràs,
sí,
queden fora els gossos de caça.
Sí, el problema estava bàsicament en aquest punt de la llei. Hi havia una esmena del PSOE, del PP i de Vox que demanava que els gossos de caça fossin una excepció del text. És a dir, que no tinguessin tota la protecció que sí que reclamava a la resta d'animals. Llavors, Podem, Esquerra i Bildu no ho veien gens clar, més ben dit. Amenaçaven que si es mantenia l'esmena bloquejarien la llei, però resulta que era un farol perquè finalment han cedit i els gossos de caça seran una excepció de tot plegat, tot el que podem explicar, ara, si vols.
A veure, exacte, ara dilucidarem d'aquesta llei el que és veritat i el que és mentida, perquè hi ha tot un seguit de llegendes al voltant de la llei que ara aclarirem. Per començar, en els últims mesos ha circulat el rumor que amb la nova llei es prohibiran mascotes com tortugues, hàmsters o conills. Veritat o mentida?
Mentida. En cap cas aquesta llei prohibeix mascotes com tortugues, hàmsters, conills. No. S'ha parlat molt de llistes negres d'animals. Bé, el que es farà és una llista en positiu. És a dir, saber quins animals sí que es poden tenir de mascota. Són animals de companyia. Per tant, és una llista que a hores d'ara encara no sabem. De fet, va a part de la llei. Per tant, encara s'ha de definir a partir del text que s'ha aprovat avui. En tot cas, ens expliquen algunes fonts que no es prohibirà tenir a casa cap dels animals habituals, dels lògics. Evidentment, si algú té a casa un tigre, doncs no el podrà tenir.
El currupipi.
No, doncs no el podrà tenir.
Bueno, lògics, clar. Aquí, Arnau, quin animal és lògic? Una tortuga és lògica o no és lògica?
És que el dematí havien dit periquitos.
Ja, va, doncs és que la llista sortien. No. Agapornis, periquitos, cacatues, hàmsters, conills, conills porquins... Vull dir,
això, en principi, tot i ja et dic, a falta de que la llei, més ben dit, la llista es confirmi, aquests animals es podran continuar tenint a casa. Una llista, ja et dic, que encara no està del tot definida.
Ja. Una altra cosa, una altra qüestió d'aquesta nova llei és una llista positiu d'animals. Sí. Què vol dir això?
Això, l'objectiu és crear una llista que s'eviti, sobretot, traficar animals, que hi hagi mercadeig, regularitzar una mica aquestes espècies que sí que es poden tenir a casa i les que no. Però a la pràctica, ja et dic, els animals més habituals ningú ha de patir. Mm. Ni hàmsters, ni periquitos, ni conills, ni tortugues, tot això es podrà tenir a casa.
I si algú té un animal que no està dins aquesta llista, què passa?
Doncs no el podràs tenir d'animal de companyia. Però si algú ja el té, és a dir, si aquesta llista negra, o més ben dit, si no apareix en aquesta llista d'animals que sí que es poden tenir, i el té, no se n'haurà de desfer. És a dir, ara que ningú abandoni animals, tampoc. Si un d'aquests animals prohibits ja el tens, i evidentment està regularitzat, no passa res. El tema és que, a partir d'ara, quan surti aquesta llista, si no apareix, no es podrà tenir un de nou a casa. Per tant, són animals que poden suposar un risc per la salut pública, per la seguretat ciutadana. Posàvem, per exemple...
Però la llista la sabem o no, Arnau?
No, aquesta llista encara s'està fent. De fet, avui parlàvem amb alguns dels impulsors de la llei i em deien que no, que aquesta llista tot just ara es començava a fer tenint en compte que s'havia aprovat la llei. Heu d'entendre que va amb un reglament a part, que la llei és la base i a partir d'aquí es fan els reglaments amb aquestes llistes.
Aquí el que ha generat aquesta controvèrsia és això que deien, que són espècies, que s'exclouran espècies que suposin un problema per la seguretat ciutadana, sí, la biodiversitat, no?
I però, aquí de quines, és el... però de quines espècies estem parlant?
Aquí és el que la gent deia, doncs, sí, les espècies exòtiques,
la vespa asiàtica,
tipus cacatues, que s'estan expandint molt, o que s'estan espècies que es puguin menjar altres més autòctones d'aquí,
serps, aranyes,
alguna cosa així, no? O lloros, o coses que no són autòctones d'aquí, sinó de fora.
I que podrien carregar-se part de la nostra biodiversitat. Exacte. O que ja se l'estan carregant, més ben dit, perquè a vegades, en segons quin parc, veus algunes espècies de lloros
Aquí les cotorres, la cotorra és una espècie invasora, va arribar la cotorra. Més, Sí, bueno, és que ja van advertir que serien un problema, sí, i ja s'estan convertint en un problema.
Hola, què tal? Soc el Xavi Tena, de la Cubana.
Hola,
què tal, com esteu? Ui, aquesta llei, estic molt preocupat,
Per què?
Home, perquè nosaltres no podrem fer l'obra de teatre de Arturo, perquè en l'obra de teatre tenim el lloro de l'Arturo, si era Montpou, que va morir, no, i el tenim allà, clar, no el podrem tenir, és una vergonya. Però clar, si ja no poden tenir lloro, que haurem de posar un peluche.
En el moment que li pregunto a l'Arnau, els lloros... En quina,
els lloros!
A quin lloc,
home, clar, on estan els lloros?
Dic, els lloros, a quin lloc que
home,
estan?
Que, a veure, no podrem fer l'obra.
Els autoritzats o els desautoritzats?
Clar, jo sincerament no m'atreviria a dir-li si els lloros estaran a la llista blanca o...
Busca'm un, truca, llama al ministeri,
No està fent aquesta llista encara, clar.
Llama al ministeri.
No ho saben ni ells.
No sóc periodista, som a nene. Clar que si no hi ha lloro, que tenim 4 lloros, que anem canviant a donar l'obra, clar, haurem de tornar a fer Com el coco negro. I en lloc de lloros haurem de tornar a repartir bocates i entrepan per tot el públic.
Jo, perdona, que tenia molt d'èxit allò dels...
Ho feia jo, mira.
No demano entrepans per tothom, però ho farem a la catalana. Cada un es paga el seu, eh? Us vaig a dir del que m'han dit en el bar de que tenien els entrepans. Hi ha entrepà de pernil serrano, entrepà de xoriço, entrepà de truita i entrepà de botifarra, d'acord? Mira, jo dic del que hi ha i el que li vingui de gust que aixequi el braç, d'acord? Entrepà de pernil serrano, 1, 2, 3, pernil amunt.
Pernil serrano.
Que hi ha gana, pel que veig,
hi ha gana.
228 solo dejamos, nena, madre. A ver, el xoriço, 1, 2, 3, xoriço amunt.
Xoriço. Venga, xoriço.
Hacemos la operación Malaya, todos los choritos juntos, venga. 1, 2, 3, xoriço amunt, venga.
Xoriço.
A ver, 101 de xoriço. Truita, 1, 2, 3, truita amunt, venga la truita.
Venga.
A ver, señora, el tercer bocadillo que me pides, qué bonita. Si encima se descojona la tía, si está que no cabe en la butaca la tía Borrera. A ver, adorné mis tortilleros y tortilleras, que va a comprar la burro en la que está. 101 también. Y butifarra, 1, 2, 3, butifarra, amunt. 83 de butifarra. ¿Me acompaña, René?
¡Farra, Vicente!
No, voy a la iglesia a buscar los bocadillos.
A la iglesia iré a buscar los bocadillos. Pues mamá, salvar tú, porque la sierra no podem tenir lloro, pues haurem de botar bocadillos.
Ja, bueno, ja anem amb els cursos de gossos que hem preguntat a Xavi.
Sí, no, jo gosso no, jo
no,
lloro.
No, dic que hem preguntat als oients si estan a favor dels cursos, sí, de gossos. Això com anirà? A veure,
mira,
Xavi. Arnau.
En aquesta pregunta de Twitter, si m'ho permeteu, faig un matís. No és ben bé un curs.
Què és?
Bueno,
és
que, a veure, si ho informeu bé, perquè vaya locura.
Bueno, per això estem aquí.
És que m'estic tornant bloco, tu.
No és un curs ben bé, és un test.
Un test.
És una cosa similar...
Però com planta o s'implanta?
és una cosa similar a la que ja es fa ara a les gosseres, quan tu vas adoptar, això segur que el Vicenç Martí, sí, ens pot donar un cop de mà amb la filla
de
la Sevilla, l'autòpsia.
No, no són de carrer.
Però no els van a buscar amb una gossera?
No, van venir a casa.
Es va agafar vostè sense demanar permís
a ningú. Pel carrer, els parcs i me'ls endull,
I potser eren d'algú, aquests
gossos. Que els vinguin a buscar...
Digues, si tu vas a una gossera, normalment ja et fan un test on recorden el compromís, et pregunten què implica, o et diuen què implica tenir un gos, doncs serà el mateix. A partir d'ara serà un test telemàtic que es farà en 5 minuts i on et preguntaran si ets conscient que cuidar un gos potser són 13 anys, no? Si et compromets, si el cuidaràs, si recolliràs els seus excrements quan el passegis, uns bàsics. De fet, explicaven als impulsors de la llei que, clar, si no tens 5 minuts per fer aquest temps, per fer aquest test...
Mal senyal. Tens
que serà senzill, mal senyal si t'has de replantejar tenir un gos per 13, 14 els anys que sigui.
Escolta'm, els que tenim gos ja, diguéssim, també l'haurem de fer, aquest pas.
Doncs no l'haureu de fer, en principi encara s'ha de rematar això al Senat, però en principi els que ja tenen gos no hauran de fer aquest test. Insistim, test gratuït per la gent que tingui un gos nou o això, un test telemàtic i que durarà uns 5 minuts.
Molt bé, Arnau, doncs escolta, quan tinguis ja les espècies...
Home, clar, búscamelo, nene, búscamelo.
Perquè aquí tenim el Xavi Tenes de la Cubana preocupat.
Que ni con Valeriana me calmo.
Bueno, per veure què han de fer amb el...
Adeu, Arturo, arriba
del xoc. Adeu, Arnau.
Adeu.
I acabarem aquest repàs amb Jan Laporta, que avui ha fet balanç de la primera volta de la Lliga, marcat per 4 grans temes. Messi... i les declaracions, la rajada del germà de Messi contra el club, contra la porta i contra els catalans, la situació econòmica i la pugna amb la lliga pel Fair Play, la contractació de l'empresa turca Limak, que
això faltava, Limak,
per fer l'espai Barça, que a veure, moltes credencials no té, i les condicions, atenció, pels socis de cara al partit de dijous vinent, d'avui en 7, contra el Manchester United.
Sí. Ja avisem que si la gent ja va una mica amb temps, normalment els partits del Camp Nou, doncs potser s'hauran d'agafar una estona més perquè s'endureixen una mica les condicions per entrar al camp, per evitar una mica el que va passar contra l'Eintracht de Frankfurt, que semblava més el camp d'ells que el camp del Barça.
I que van empalmar. Els jugadors van sortir, van quedar en estat de xoc i el Barça va palmar.
Sí, doncs les entrades seran nominals, val? I els socis que vulguin deixar el carnet a algú, doncs hauran d'omplir un formulari. La persona que vagi a l'estadi amb el carnet d'un altre haurà de portar aquest formulari i el DNI a la mà. Per tant, els controls dels accessos seran una mica més primmirats i una mica més lents. Un partit, recordem, en dia laborable i que comença 6:45 de la tarda.
Doncs esteu avisats. Vostès, suposo que...
formulari i una mostra.
Que vostès no van al camp, que sempre vostès deixen el carnet, que després passa el que va passar aquell dia, que el van llogar amb uns alemanys. Doncs perquè no passi...
Amb les pensions de Pedro Sánchez, què hem de fer?
El que acaba d'explicar Míriam Díaz. Bé, avui el Jan Laporta tenia el focus posat per les declaracions de Matías Messi, que ahir es va quedar descansat. Mentre participava en un directe al canal de Twitch del seu fill, es va despatxar-vos. I a veure, quan està relaxat, estàs que tens la sensació d'estar a casa i que el que dius amb el que dient, no t'escolta ningú. Exacte. Doncs és des del meu punt de vista quan es diuen les veritats.
No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. No lo conocía nadie, más nada más conoció Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno.
Bé, el document continuava, que deia que els catalans ho han retallat abans. Què ha editat el document? Què ha editat el...
Ha agafat el tall curt.
Ah, bueno, doncs...
Volies el llarg.
Sí, però bueno, és igual.
Bueno,
no cal. Amb el Ramon Bori, el germà de Messi ha demanat... Bueno, ha fet marxa enrere.
S'ha cagat el cul.
No volia dir el que ha dit, però ja ho va dir, perquè li va sortir del cor. I després hi ha una cosa que, tot i que ahir... aquí alguns em defensaven, perquè hi ha gent que, escolta, defensa lo indefensable. A veure, si això ho diu Matías Messi...
Home...
D'aquesta qüestió se'n deu haver parlat a la família Messi.
Home!
O és iniciativa pròpia. És que a Matías Messi li ve... Li ve la rajada i diu, ara, mira, la inspiració divina i diré això. I el Leo Messi, la família Messi, no, en cap moment han parlat d'aquesta qüestió.
Mai.
Perquè, a veure, que es xupin el dit uns quants d'aquí, val, però jo no me'l xupo.
Hem de dir que el senyor Laporta no ha volgut posar la llenya al foc i s'ha agafat aquestes disculpes per deixar el tema una mica tancat.
No em feu parlar del Messi, sisplau, perquè pertany al PSG, és jugador del PSG i no vull doncs comentar res sobre jugadors que són en aquests moments estan en un altre club, no? Per respecte al jugador i per respecte al PSG. I lo del germà jo li trec tota importància, perquè a més ja s'ha disculpat i vaja, fins i tot, en fi, tot el que ha dit és comprensible, i s'ha disculpat i ja està. Jo, això sí, ho deixaria estar i no li dono més importància.
Sí, sí. A la llista bueno, negra.
Ja sabeu que ens entenem molt bé amb els Messi i que hi ha una relació molt cordial i afectuosa.
Jo torno a insistir que ahir se'm defensava una tesi diferent. No, això és una cosa... No. El Messi, el germà de Messi, parla perquè la família Messi han parlat en aquests termes.
Mira, Toni, i això és claríssim. Si hi ha algun petit malentès, ja ho he dit en alguna ocasió, jo torno a repetir en el programa, que això s'arregla fent un assalt.
Sí, no, ja... Bueno, com la renovació de Messi, que també...
Totalment.
S'hauria de fer amb un assalt, que finalment...
Amb un assalt, tu.
Alguna cosa
més? No sé si és un as o és un assado. Això jo crec que ha de passar per aquí. Quan parlin bé, he de parlar amb tots els assos i aleshores, doncs, amb un bon ambient, parlar del tema.
Bon ambient, assado i arreglat.
Sí, sí. No, i per assados la cosa no queda. Ara, Messi, mentrestant...
No cal que tornin.
I el germà ha tirat enrere perquè suposo que el Leo li ha dit hombre, que nosotros queremos volver a Catalunya.
Que tenemos una casa.
I en el...
No cal que torni.
S'ha anat engrescant i dient que els... Que, posant-se fins i tot amb els catalans, que diu, xato, t'has passat de...
Traïdors, què diuen ells?
Bé, farem una pausa perquè tot seguit tenim a Marc Serra, que... Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Ens portes, abordarem una història que ens deixarà a tots descol·locats. Per començar, a Vicenç Martí.
Bueno, més disgustos avui?
La història d'una manifestació independentista que va començar molt bé.
Ah, molt bé.
I va acabar bastant malament.
Ai, com? No pot ser, ni un paper terra.
Míriam Díaz, gràcies. En dos minuts...
Ostres, que avui m'hi ha dit, entre lo dels animals,
En dos minuts...
A mi em voleu matar.
Ho abordem.
Disgustos.
Versió RAC 1.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 11 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 10% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC 1. El dilluns 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Bé, anem a exposar la situació. Imagineu-vos el següent moment. aneu a una manifestació durant l'acte. Aquesta manifestació, durant l'acte, patiu un greu accident que us obliga a ingressar a l'hospital, passar pel quiròfan i a fer una llarga recuperació. La qüestió que es posa sobre la taula, qüestió que va generar molt debat a la redacció del programa, és si es pot interposar una demanda contra els organitzadors d'aquesta manifestació perquè t'ho has pres mal. Aquest és el cas, perquè hi ha un cas que el representa, de Carles Rubio, un veí de Barcelona que demana una indemnització de 21.569 euros a Esquerra, Junts, Òmnium i l'ANC. I ahir va començar el judici. A veure, Serra, quina és la seva història?
La història té noms i cognoms, aquests del Carles Rubio, però és una cosa que ens va generar curiositat perquè ens pot passar qualsevol. Vas a una manifestació, sigui del signe que sigui, et pots lesionar, et pots fer mal, pots caure, i la pregunta és qui t'indemnitza si durant una manifestació et passa una d'aquestes coses. Però fixeu-vos el cas que explicarem. Això va succeir el dia 2 de novembre de 1918, de 2018, 2 de novembre de 2018, a una concentració a Lledoners per commemorar l'any a presó dels Jordis, l'Oriol Junqueras i el Joaquim Forn. I va patir aquesta persona, el Carlos Rubio, un greu accident que ara explicarem. La família del Carles denuncia que els partits que en principi van dir que l'ajudarien l'han deixat desemparats, és a dir, Esquerra, Junts, Òmnium i l'ANC, i que, a més, s'ha intentat silenciar aquesta història que explicarem. Fa una estona hem pogut parlar amb el Carles Rubio, que aquí millor que ell mateix, per explicar-nos què va passar i com va anar aquest accident que va patir el 2 de novembre de 2018 a Lledoners.
Por convicción vi que tenía que ir allí y a defender los derechos que se estaban reclamando. Llego allí con mi coche, estaba todo a oscuras. Hay unas personas que con chalecos reflectantes que te estaban indicando de dónde tenías que aparcar, y yo pues evidentemente pues cojo con mi coche o voy tirando y me dicen que aparque en una zona que estaba habilitada para ello, justo en detrás de la prisión de Lledoners. Y entonces yo llego allí con mi coche, lo aparco donde me indican y me voy hacia el acto que estaba a 20 metros de donde yo tenía el coche aparcado. Se celebra el acto, hablan todos, y una vez que se acaba ese acto, pues la gente empieza a marcharse y nosotros pues también. Entonces yo me dirijo a mi coche y claro, yo tuve necesidad de orinar. Claro, lo que no iba a hacer evidentemente era ponerme a orinar delante de toda esa gente que estaba saliendo, lo veía una falta de respeto. Pues entonces crucé el trozo de camino este que había, porque estaba saliendo la gente, y vi que había un árbol enfrente. Pues cogí, me fui al árbol, y resulta que detrás de ese árbol donde yo quería orinar, no había terreno.
¿Qué dius ara?
Clar, o sigui, per estalviar-se problemes, ella hauria, o podia haver orinat al pàrquing. Però clar, ell va dir que, tenint en compte que tornava una riuada de gent, no li semblava un lloc adequat.
A banda que m'imagino que allà al voltant no hi havia cap ni un bar, ni...
No, Lledoners, l'esplanada de Lledoners.
No hi ha res per anar a fer si tens necessitats.
Va trobar un arbre, va pensar que es podia amagar darrere d'aquell arbre, i darrere d'aquell arbre no hi havia res.
És que no t'imagines que darrere l'arbre no hi hagi res. Jo veig l'arbre i dic, ostres, l'arbre ha de tindre raels, no? Crec jo. I ostres, vale, pues vaig darrere l'arbre, tu, i mi sorpresa, la meva sorpresa és que no hi havia res. No hi havia res.
La nada.
Nada. I cap a baix.
I avall. I avall, eh? Més de 10 metres avall.
Què dius ara?
Oi tant?
Què dius ara?
Perquè és que no hi havia res.
Però si això...
Sí que hi havia res. Hi havia les vies del tren, que és on van a parar.
Tres pisos d'altura.
Jesús.
I me fui 8 metros, en un precipicio de 8 metros hacia abajo.
I on vas anar a parar? I com va ser aquest rescat?
A les vies del tren de Lledoners. A les vies del tren que passa un tren por ahí, que yo no lo sabía. Y me puse a pedir socorro. Me puse a pedir socorro porque no me escuchaba nadie. Y... Con la fortuna que tuve, que hubo una mujer que estaba cruzando ese puente y me escuchó. Claro, a mí me pregunta el Mossu si podía andar y si podía mover los pies, y yo le digo al Mossu que sí, que podía mover algo, pero que me dolía mucho la espalda, que me dolía muchísimo el pie y que tenía muchísimo frío, porque además estaba el terreno mojado del día anterior y estaba entrando en hipotermia casi. El mozo lo primero que me dice, hostia, ¿pero qué has hecho? Y le dije, nada, la gente se estaba yendo y me quise poner a orinar.
El mosso el troba perquè va demanar socors i clar, el mosso li diu, bueno, què fa vostè aquí entre les vies del tren, 8 metres de caiguda.
Bueno, i ell li explica.
I la feinada,
i no hi havia res.
Hi havia l'arbre i a darrere avall.
Perquè era fosc
i negre. Era fosc i negre i no hi havia cap senyalització. I la feinada que van tenir per treure'l d'allà. El rescat, quanta estona va tardar, Carlos?
El rescate estuvieron casi cerca de 3 hores de rescate.
Mare meva.
Bomberos y mossos d'esquadra. El mosso d'esquadra, hay un mosso d'esquadra que se dislocó el hombro porque me tuvieron que arrastrar con entablillado hasta el final de donde te he dicho, de la rampita, que ellos podían subirme porque es que con la camilla no había posibilidad de bajarla por donde yo me había caído.
Me imagino que després, o sigui, cap a l'hospital, i en el moment de la recuperació, els partits es van posar en contacte amb tu?
Sí, amb la meva dona. Es van posar en contacte i li van dir que, bueno, que sentien el que havia passat i que si podien fer el que fos, ho farien.
Per tant, solidaritat dels partits. Recordem que, en teoria, ell apunta a Esquerra, Junts, l'Òmnium i l'ANC, i, evidentment, després d'un accident que li podia haver costat la vida, perquè tinc aquí el que li va passar, es va trencar 4 vèrtebres,
oh, Jesús,
2 costelles...
Hosti.
Una contusió pulmonar, una fissura a la melsa i es va trencar els lligaments del turmell. Tot això és tot el que li va passar, que el va estar... Evidentment el van d'ingressar, el van haver d'operar, va estar un munt de mesos de baixa, i quan passa una cosa d'aquestes, evidentment, els organitzadors o suposats organitzadors, que aquí està la clau del tema, es van interessar per ell. Però aquest interès va desaparèixer.
La verdad es que, de golpe y porrazo, un silencio absoluto... se han despreocupado de mí completamente.
O sigui, tu els hi vas dir si tenien una assegurança o et podien ajudar d'alguna manera?
Sí, jo en un principio la hostia que te has pegado ha sido de campeonato, o sea que la caída que has tenido ha sido brutal. Y a raíz de ahí, un silencio absoluto y que no tenían seguro y ya empezaron con las malas caras y el pasotismo.
Que no tenien assegurança, això és el que li van dir.
Oh.
I, a més, Vicent
Martí... Però que no tenia assegurança qui?
Els organitzadors.
No tenia assegurança.
Aquest tema ara l'abordarem, perquè el gran problema també és en saber qui són els organitzadors.
Oh, claro.
Fixi's, Vicent Martí, una persona que havia anat a totes les manifestacions independentistes i que ara se sent abandonat.
Decepcionado es que no, lo siguiente. Yo ayer salí muy tocado de ahí. O sea que llevo cuatro años con esto liado. 4 años. He pasado por una artroscopia hace poco porque tenía el tobillo completamente destrozado, ¿sabes? Astillas por en medio, estiramiento del ligamento, ligamentos. El cartílago me lo han tenido que retocar, los tendones. Me han hecho nanoperforaciones en el tobillo. Y em sento molt decebut per això. Sento molt, molt, però molt decebut i molt trist, perquè és que no ho entenc, o sigui, que tractin així a un dels seus no el trobo lògic, és que no el trobo lògic.
Ja ens escolta el Xavier Rodrigo, que és advocat d'aquesta persona que li va passar tot plegat del Carles Rubio. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. El Carles ens deia que va sortir molt tocat d'aquesta sessió judicial d'ahir. Per què va sortir tocat? Es va posar en dubte la seva versió?
Sí, va sortir molt tocat per dues raons fonamentals. La primera, perquè com ell us acaba d'expressar, el que va veure és una oposició de tothom a fer-li un cop de mà, no una oposició d'ara o no una oposició al judici, sinó una oposició, com ell ha explicat, des de que l'any 2019 doncs la seva dona va dir a veure si tenien alguna mena d'assegurança o alguna cosa per cobrir les despeses, la rehabilitació, i a partir d'allà doncs es van capgirar i mai més doncs han volgut saber res més. I després va sortir molt tocat perquè penseu que nosaltres som la part actora, però de part de demandats n'hi havia 6 més una companyia d'assegurança, 7. Llavors, clar, són 7 parts diguem-ne, parlant i fent conclusions, i a l'hora de fer les conclusions del judici, doncs es va posar molta èmfasi per part de tots els demandats en un dels motius d'oposició a la demanda, que és que la culpa de l'accident és d'ell.
És per què?
La culpa exclusiva de l'accident és d'ell, i ho és, aleguen, perquè va cometre la gran bestiesa d'anar cap a l'indret on ell ha explicat, allà, a buscar aquest arbre, doncs per, diguem-ne, discretament, doncs fer un riu, que és això, i no fer-ho allà, allà mateix, on estava aparcat, on hi havia molta gent aparcada, on hi havia nens jugants, com m'han explicat, que n'hi havia canalla allà jugant, allà que anava amb els seus pares a l'acte, i llavors ell no va voler posar-se allà al mig i va buscar aquest racó que està justament, doncs, en res, a pocs metres, a quatre passes, d'on tenia aparcat el cotxe. I llavors va ser quan, al girar-se per l'arbre, doncs es va trobar amb el fossar del tren, fossar del tren, doncs, déu-n'hi-do, sense cap avís, sense res de res, i, clar, quan això s'explica, com dic, a l'acte del judici en conclusions, i no s'explica un cop, sinó que s'explica sis vegades seguides, i t'has de sentir que el culpable de l'accident, d'aquell desgraciat accident, ets tu, perquè ets un imprudent i has comès aquest acte imprudent tan greu com és anar a buscar aquest racó discret, això és tot l'acte imprudent que ha comès aquest home, doncs clar, comprendreu que després de 4 anys, com ell explicava, doncs de calvari a nivell físic, perquè era una persona esportista, ja us ho dic jo, era una persona que feia bicicleta, que feia pàdel, una persona que li agradava anar per la muntanya,